Radio Decidimos.
Bon dia, benvinguts, benvingudes. Estem a la taula sobre experiències Decidim fetes des d'administracions, principalment, també des d'una organització on l'administració participa. I anem a presentar quatre experiències. Començarem amb el Gerard Lillo, que ell és tècnic superior, treballa en la direcció de democràcia activa de l'Ajuntament de Barcelona i ha coordinat el que és el procés de pressupostos participatius que s'ha fet recentment, que els que sou de Barcelona doncs segurament el teniu molt present amb les banderoles i tota la difusió que es va fer, i ens farà un petit resum, una petita càpsula, perquè evidentment el procés era un procés molt gran sobre els pressupostos i el Decidim. Endavant, Gerard.
Molt bé, doncs bon dia a tothom. Entrem ràpid en matèria perquè tenim el temps molt ajustat. En tot cas, a la presentació veureu que hi ha més coses de les que acabaré explicant, però així també, com que quedarà publicada, tindreu també tota la informació. Com sabeu, l'Ajuntament de Barcelona aquest mandat doncs, ha fet els primers pressupostos participatius. En el mandat anterior es va fer una prova pilot només a dos districtes i molt acotada també a nivell econòmic, que van ser a l'Eixample i a Gràcia, i això es fa especialment aquest mandat perquè el reglament de participació de l'Ajuntament, vigent el 2017 i que ara ha estat declarat nul pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, establia que era preceptiu fer processos de participació vinculats a l'aprovació del programa d'actuació municipal i del pla d'inversions municipal. I per tant es va fer de forma pionera a l'Ajuntament de Barcelona un exercici com de procés híbrid o integral que combinava la participació per la planificació estratègica, que era més el PAM o els PATs de districte, i pel que era els pressupostos participatius, que seria el pla d'inversions. Veig que la presentació... Explico molt, molt breu com era el procés, després explicaré com aquest procés es va traslladar al Decidim i per últim destacar una de les coses que pensem que era el més important d'aquest procés, que era la mobilització ciutadana i la participació de la ciutadania en els projectes. No? El procés tenia una primera fase de debat que es va fer entre febrer i maig de 2020, aquí ens va afectar de ple la pandèmia i un procés que era doncs, completament presencial, vam haver d'anul·lar molts debats i passar-ho a la versió digital, i aquí també ens va anar molt bé doncs, tenir el Decidim com a plataforma on la ciutadania podia presentar projectes d'inversió. El procés va estar aturat els moments més durs del Covid, no? També a l'espera de veure quin era l'estat de les finances municipals i per tant si podíem seguir fent aquest procés amb garanties. Finalment, el desembre del 2020 es pren la decisió política de que podem seguir endavant, tot i que amb algunes modificacions que ara comento, i per tant passem a valorar tècnicament tots els projectes fins al febrer del 2021. Els projectes valorats tècnicament com que poden seguir endavant, van a una fase de priorització ciutadana que té lloc entre març i abril del 2021 i acabem seleccionant 20 projectes per districte. Aquests 20 projectes van a una fase de concreció en la qual doncs, la ciutadania treballa colze a colze amb el personal municipal doncs, cadascun dels projectes que fem durant el mes d'abril i principis de maig. Ens deixem un moment de fase interna per preparar la comunicació de tots els projectes i la fase de votació, i finalment els projectes al juny del 2021 van a votació. El pressupost inicial del pressupost participatiu era de 75 milions d'euros, que els vam distribuir amb un 50% de manera equitativa entre els 10 districtes de Barcelona i l'altre 50% en base als criteris que veieu en pantalla, en funció de la població, renta, densitat, esperança de vida i superfície, i aquí teniu doncs, la distribució com quedava per districtes. Qui en tenia més tenia 9 milions d'euros inicials i qui en tenia menys els 5 milions de les Corts. La pandèmia ens obliga a replantejar evidentment els calendaris i els tempos del procés i té un impacte com ens ha tingut a tots, en les finances, i per tant dels 75 milions reservats inicialment es passa a 30 milions. Altres canvis són menors, però en tot cas els teniu aquí a la pantalla i per temps ara no els explicarem. Algunes dades perquè tingueu una mica la magnitud del procés. Es van celebrar 706 espais de participació, de les quals 53% d'aquests eren trobades i reunions i un 47% punts mòbils i de participació a l'espai públic i en equipaments. Vam haver de cancel·lar 148 reunions i punts mòbils per la pandèmia. En la fase final de votació van participar gairebé 40.000 persones i a través del Decidim, durant tot el procés i en totes les fases, gairebé 74.000 persones. Perquè veieu com ha anat l'escalat dels projectes. No es van presentar inicialment 1.900, se'n van validar 823, d'aquests, amb aquests 20 per districte, se'n van acabar prioritzant 204 i finalment en la fase de concreció amb la ciutadania, alguns la ciutadania els va acabar retirant, alguns es va detectar que tal com estaven plantejats eren inviables tècnicament i alguns van decidir juntar-se per intentar no dividir el vot i per tant van anar a votació 184 projectes, evidentment per limitacions pressupostàries no es podien fer tots i van acabar sent seleccionats per la ciutadania 76 a fer el conjunt de la ciutat i per tant els 10 districtes. Algunes dades del procés el Decidim. Aquest procés va generar 56.000 persones noves usuàries de la plataforma, sobretot en la fase de votació, o sigui, un 53% d'aquestes es van donar d'alta al Decidim. Tot i que en tot el procés van participar 72.000 persones a través de la plataforma i vam posar en funcionament l'usuari o l'usuària efímera, no?, que també ha tingut una importància en el procés. I la novetat, tot i que el procés també va tenir, es van poder presentar projectes a través de la plataforma i també en la fase de suports, es va fer servir sobretot en la fase de votació i la novetat va ser incorporar el sistema de doble verificació. La ciutadania no calia que tingués una usuària registrada per participar, sinó que simplement consignant algunes dades del padró i verificant la identitat també amb un missatge que li enviaven al telèfon, podia procedir a votar. Aquí teniu algunes de les captures de pantalla de com era el sistema de votació, que era bàsicament el sistema de la cistella de la compra. La ciutadania podia escollir tants projectes com volgués fins a exaurir el pressupost, se li anava marcant amb una barra i finalment confirmava el vot. I per últim, ja que em diuen que he d'anar acabant, ensenyar-vos alguns cartells que la ciutadania va fer per intentar defensar els seus projectes en les diferents fases del procés, apel·lant al vot, intentant mobilitzar, explicar fins i tot com funcionava el procés. La part interessant de la fase de votació és que no sols demanaven el vot pel seu projecte, sinó que també s'ajuntaven per demanar vots per altres projectes del barri o del mateix sector, com seria el cas de comunitats educatives, que es van mobilitzar molt. Alguns van crear webs pròpies, instruccions pròpies de com votar per intentar de forma pedagògica explicar-ho a la ciutadania. Per últim, també ciutadania a peu de carrer podia explicar a altres ciutadans que s'acostaven als punts de suport a la votació a explicar els projectes i també ens va permetre arribar a comunitats que fins ara no participaven habitualment en processos de participació a la ciutat i que no s'havien donat mai d'alta al Decidim. Aquest procés en alguns dels projectes, com un camp de críquet a Montjuïc, va mobilitzar col·lectius o comunitats que fins ara no havien participat i també l'exemple d'algun cartell, no?, d'algun projecte que finalment ha estat escollit, que també agraïen a tota la comunitat de la ciutadania de Barcelona que els hi hagués votat. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Passem ara a la Carola Castellà. La Carola és cap de secció de participació ciutadana del Servei d'Agenda 2030 i Participació de la Diputació de Barcelona i ens explicarà l'experiència Comunitat Participa 311. Sí? Vinga, endavant. Sí.
D'acord, mireu, l'experiència que us explicaré jo és diferent, diguéssim, de la que acabeu de sentir, no? Per nosaltres, la nostra ciutadania, com a Diputació de Barcelona, són els equips tècnics que hi ha, diguéssim, dels diferents ajuntaments en a la província de Barcelona, d'acord? Per tant, quan el nostre públic doncs són els equips tècnics. Llavors, avui el que us presento és la comunitat Participa 311, no? Que el que és una comunitat d'equips tècnics d'ajuntaments de la província de Barcelona que es dediquen a fomentar o a treballar temes de polítiques de participació ciutadana, no? O que utilitzen metodologies participatives per a l'elaboració de polítiques públiques. Explicar-vos que aquesta comunitat neix d'una necessitat, d'acord? Com bé sabeu, ens trobem el 2020 amb la irrupció de la pandèmia, de la Covid, que suposa per nosaltres un trencament amb el que és la relació que teníem nosaltres amb els nostres equips tècnics, no? Ens trobem cada cop i volta, no? Tot el nostre equip es queda tancat a casa, no? I amb moltes dificultats d'accés, no? I de relacionar-nos amb els nostres equips tècnics dels ajuntaments. A partir d'aquí, no, pensem què podem fer, no? Ja que nosaltres, com bé sabeu, la Diputació és una institució molt gran que té, clar, moltes dificultats a l'hora d'adaptar-se, no, a les situacions quan són noves, no? Ens acosta molt adaptar-nos. I una de les opcions que veiem viables és aprofitar una instància que nosaltres tenim com a Diputació, el Decidim, per crear una comunitat que serveixi per relacionar-nos i per continuar tenint aquesta aproximació al territori, no? D'una manera diferent a les opcions que en aquell moment estàvem tenint, no? Per tant, aquesta... No sé per què no funciona això. Nosaltres treballem amb uns principis, no? Que són aquests que teniu aquí, no? Del reconeixement i la confiança dels diferents equips tècnics, no? El treball que tenim entre nosaltres, el treball col·laboratiu, no? Clar, necessitàvem una eina, no, que ens facilités també, doncs, aquesta aproximació, no? I aquesta eina, doncs, com us comentava, vam trobar, doncs, que a través de l'eina del Decidim podíem continuar mantenint aquests principis. Com vam crear què vam fer amb aquesta instància que teníem? Doncs el que vam fer va ser crear un mini procés participatiu entre els nostres equips dels ajuntaments i preguntar-los com pensàvem que nosaltres, a través d'aquesta comunitat, podíem ajudar-los i podíem continuar treballant, d'acord? I a partir d'aquí és com vam crear aquesta comunitat. Per tant, no és una comunitat que neixi només de l'equip que tenim a la Diputació per pensar com ens aproximem al territori, sinó que ho hem fet conjuntament amb els diferents ajuntaments. Què més explicar-vos? Que actualment tenim la comunitat la formen uns 350 persones, diguéssim, que són professionals, d'acord, de participació, unes 350 persones, que evidentment no arribem als 311 municipis, però bueno, que Déu-n'hi-do, no? Què hi poden trobar en aquesta comunitat, no? Què podem trobar-hi? Vale. Tenim la comunitat estructurada. És que no sé què passa.
És que vas massa
ràpid. Ara. Tenim quatre espais, d'acord? Les àgores, els grups de treball, els processos participatius i una part d'actualitat. Les àgores, no? Són uns espais oberts que qualsevol tècnic o tècnica de l'Ajuntament es pot apuntar. Actualment en tenim dos en funcionament, un sobre pressupostos participatius i l'altre sobre la mateixa plataforma Decidim. Val? És un espai que ja teníem obert i que el que hem fet és potenciar-lo. Com l'hem potenciat? Doncs, per exemple, penjant-hi vídeos de tutorials de funcionament de la plataforma, creant espais xats per poder intercanviar, doncs, inquietuds i dubtes. També tenim tots els manuals penjats i centralitzats o redirigits sobre com funciona el Decidim. Val? I bueno, és un espai que té molta activitat. I d'altra banda tenim el que s'anomena grups de treball. I els grups de treball és el que ens ajuda, és més una eina de gestió dels nostres recursos. val? Que això és una novetat també, que al final us explico, que és aquest utilització del Decidim com una eina de gestió pública. Val? I aquí nosaltres doncs, estem sent com una mica pioners dins de la Diputació d'aprovar doncs, aquesta eina. Finalment trobem els processos participatius, que seria el que us he explicat, no? Hem utilitzat aquesta eina per crear la pròpia comunitat i després tenim un espai d'actualitat i recursos on pengem materials que no ens permeten penjar a la nostra web com a Diputació, perquè nosaltres com a Diputació tenim un funcionament bastant rígid a nivell intern i per tant aquesta eina ens permet flexibilitzar aquest espai. Val? Vale. Nosaltres, clar, nosaltres som com a Diputació, diguéssim, som un equip de participació molt petit. En veritat som quatre persones que estem avui aquí, que tenim un pressupost molt petit, no? I el nostre petit gra de sorra que portem amb el Decidim, no? És sobretot aquest aconseguir, no? Sobretot introduir el programari lliure del Decidim dins d'una institució, no? Tan realment feixuga, jeràrquica, no? Com és la Diputació de Barcelona, no? Que treballa sempre, clar, nosaltres treballem amb tot amb Microsoft, diguéssim, no? I tot ha d'estar molt reglamentat, no? Llavors, l'experiència nostra com a comunitat, el fet d'introduir el Decidim com un element de gestió, està sent com una gran novetat a dins de l'administració. Penseu que actualment tenim diferents àrees que estan interessades en crear comunitats com la nostra, val? Això és una gran, és a dir, és com un èxit total, no? Per un equip, com us deia, que som molt petit, que tenim pocs recursos, no? I que, clar, com a Diputació, no hi ha una aposta política, diguéssim, per aquest tipus de programari, no? Vull dir-te, just ara ho estem com iniciant, no? D'altra banda, sí, acabo ja. Penseu que la comunitat també ens està servint per fer, entre cometes, publicitat, d'acord, en el territori, no? Nosaltres actualment tenim 105 instàncies del Decidim que donem cobertura a la província de Barcelona i el fet de que nosaltres també treballem amb el Decidim fa que també doncs, la publicitem d'alguna manera, no? entre el nostre equip tècnic. Després la idea final del tema de la gestió, que ja sé que segurament per vosaltres doncs, us queda molt lluny, però home, posar el Decidim com una eina de gestió de recursos de la Diputació és una cosa, vaja, supernovadosa, no? I finalment dir que, tot i que aquesta comunitat doncs, s'ha creat en el marc del context de la Covid, no? La nostra idea, diguéssim, és que continuï convivint entre els nostres espais més presencials, no? Amb aquests espais més online.
Moltes gràcies, Carles. Tenim ara la Laura Sunyer. La Laura Sunyer és subdirectora general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i ens explicarà el Participa, que és el Decidim de Catalunya.
Hola, moltes gràcies. Bé, en realitat el Decidim de la Generalitat és el Participa GenCat, que és una plataforma com les de, diguéssim, la majoria d'organitzacions d'interacció amb la ciutadania, però el que vinc a presentar-vos avui és un altre portal que em ha anat molt bé la presentació de la Carola perquè va molt més en la línia de la proposta de la Diputació. Ui. No es veu, no?
No, no es veu. Està encara la... A veure, apreta una altra vegada. Cap allà, no?
Cap allà?
Sí, millor cap allà.
Ara sí. Doncs bé, aquesta plataforma, que també s'ha fet en base al Decidim, per això avui som aquí, el que té la vocació d'esdevenir és... una plataforma per a especialistes en participació ciutadana, o sigui, és una lògica diferent de la d'interactuar amb la ciutadania, sinó que el que pretén és generar una disciplina, un coneixement i un model de participació d'excel·lència consensuat amb tot l'ecosistema de participació, molts dels quals esteu format per persones que esteu avui aquí, no? Aleshores, una mica, aquesta és la pàgina principal d'inici i us explicaré una mica com està organitzat i quins objectius té, val? Com us dic, és un espai virtual de trobada per a tots els actors que treballen en matèria de participació ciutadana. No? En aquest sentit, té una lògica semblant a la que ha explicat la Carola del seu espai 311, però la vocació és que no estigui limitat a la Diputació de Barcelona, sinó que tots els agents de participació del territori català, puguin trobar aquí doncs, tots els recursos necessaris per desenvolupar les seves tasques com a experts en participació. Aleshores, l'objectiu estratègic d'aquest portal és dinamitzar aquest ecosistema de participació ciutadana per avançar cap a un model de participació basat en la qualitat i l'excel·lència. Val? I entre els objectius operatius per aconseguir avançar cap a aquest model, doncs té d'una banda difondre i generar coneixement al voltant de la participació ciutadana, i en aquest sentit ja veurem doncs que té un banc de recursos, de formacions, metodologies, i d'una altra banda contribuir a que tots els agents que es dediquen a la participació ciutadana doncs puguin trobar-se i fomentar la seva col·laboració per generar més coneixement. Aleshores, com s'organitza el portal per aconseguir aquests objectius operatius? A veure si em fa cas. Ah, cap allà. Perdoneu. No, eh? Una mica més a baix? Ara sí. Ui, ara m'he passat. Ara m'he passat. Bé, doncs la primera pestanya que tenim és la de comunitats, no? En què encaixaria molt bé doncs, la comunitat de la Diputació, que de fet ja l'enllaçarem, no? Perquè una mica la vocació que té no és de que generin en aquest portal tots els recursos, totes les eines, formacions i comunitats, sinó que estiguin aquí centralitzades i qualsevol persona hi pugui accedir. Val? Ara mateix us he posat tres exemples de comunitats que treballen en l'àmbit de la participació, que en aquest cas són comunitats obertes, però també es poden crear grups privats, que és el grup de treball de participació ciutadana de la Generalitat, que en aquest cas sí que és molt semblant al 311, no? Aquí tots els departaments de la Generalitat, els tècnics de participació, es reuneixen aquí i comparteixen dubtes, solucions, dubtes que tenen en el funcionament del portal participagentcat.cat, que és la nostra instància de participació. Després també tenim, per exemple, l'Àgora de Govern Obert de Catalunya. No sé si ho sabeu, però Catalunya ara és membre de l'OGP i aleshores s'ha fet tot un procés participatiu per elaborar el pla local OGP i aleshores tota la gent que ha conformat diguéssim, com el grup motor d'aquest procés participatiu, en la mesura que era un procés que era metaparticipació, no? Que versava sobre govern obert, doncs l'hem constituït aquí en el portal Participa Catalunya. I un altre exemple també és la xarxa Participa Lab, que també ha, per cert, aquí al Canòdrom s'acollirà una sessió a finals de novembre sobre el procés participatiu, que és una xarxa que el que pretén és posar els equipaments de proximitat, com les biblioteques, els casals cívics, els punts TIC, al servei de la participació ciutadana. Doncs bé, ara estem impulsant un procés de participació per definir aquesta xarxa i el grup motor d'aquest procés participatiu també l'hem constituït aquí. No? Una mica la idea és això, comunitats d'aprenentatge o de pràctica que es dediquen a temes de participació, doncs que puguin tenir en aquest espai recursos per interactuar. De fet, aquesta és la part de la plataforma que efectivament és interactiva. O sigui, la resta de la plataforma és més un repositori. Val? El següent apartat, ara sí. És el de formació, que és, diguéssim, és clàssic. No? Aquí el que pretenem és centralitzar tots els itineraris formatius. Com sabeu, hi ha molta formació en participació ciutadana dispersa pel territori. Aleshores, nosaltres tenim un grup, que és el grup de participació de la xarxa de governs transparents de Catalunya, que també formen part doncs, persones que estan aquí, no? Membres de les diputacions, de les entitats federalistes, de l'AOC, de LocalRed. I aleshores, aquí el que intentem és, d'una banda, coordinar-nos i d'altra banda, publicitar aquí totes les formacions que es fan en participació ciutadana, no? Per una mica també que no solapin, que no repeteixin el mateix territori, el mateix tipus de formacions. Aleshores, aquí hi ha la possibilitat o de donar d'alta les formacions i gestionar les inscripcions, o bé que cada institució preservi, diguéssim, la seva identitat corporativa i simplement aquí llavors enllacem a la formació corresponent. No? I després també estem tendint a generar també formacions autogestionades doncs, per als autodidactes, no? I que asíncrones, que puguin doncs, visualitzar qualsevol metodologia de participació o qualsevol novetat que hi hagi en aquest portal. El següent apartat és el de recursos. doncs que té, és també com un repositori clàssic, no? De guies, manuals i plantilles, publicacions. Aleshores, el que hem fet és classificar-los per tema, perquè diguéssim siguin de fàcil accés, i també tenim un especial de CIDIB, no? Perquè com sabeu, no sé si sabeu, però també des de la Generalitat, en col·laboració doncs, amb l'Ajuntament i amb l'Associació de Software Lliure, hi ha un conveni per potenciar el Decidim com a infraestructura digital de país. No? Aleshores, això té una importància estratègica perquè creiem que pot contribuir molt a que la ciutadania també sabés i més a una determinada manera de visualitzar la participació, d'interactuar amb l'administració, també la possibilitat en el futur de fer un usuari únic, no? Perquè tu amb el teu usuari puguis participar o bé a la Generalitat o bé a qualsevol ajuntament. Tot això són projectes que també estan encabits en aquesta idea, no? De treballar cap a un model de participació homogeni i de qualitat en què el decidir és una peça bàsica. Aneu, vaig acabant. Molt bé. Tenim també el mòdul de jornades, que tampoc insistiré molt, està anunciada al Decidim Fest, com no podia ser d'una altra manera, i les jornades de govern obert, que també us convido a participar, que són la setmana vinent. I aquesta sí que m'agradaria destacar-la perquè és una cosa bastant nova, que és el cercador de processos participatius. Val? Hem creat una instància a través de la qual podem saber a dia d'avui doncs, quants processos participatius actius d'institucions que usen el Decidim com a base estan ja en el territori. No? Hi ha els de Catalunya, que són diguéssim, els de la Generalitat. A Barcelona n'hi ha 522 a dia d'avui, a Girona 47, a Lleida 9 i a Tarragona 22. Val? I aquesta és una eina molt, molt interessant, no? Que ens permet fins ara... Ja tallo, ja acabo. Bé, això serà diguéssim, la llavor del futur observatori de participació ciutadana que té la vocació aquesta de generar informació i coneixement més científic per poder avaluar la participació arreu del territori. Doncs això és tot, moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies, Laura. Te poso la primera. Tenim ara Luisa Fernanda Pinto. La Luisa Fernanda és del Gabinet Tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que és una associació formada per administracions però també per entitats privades. I ens explicarà el Barcelona Demà, que és el procés participatiu que han fet.
Vale, gràcies, Elisenda. Doncs... venint del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i aprofitant les presentacions de les meves companyes i del company de l'Ajuntament, vull iniciar preguntant-vos si sabeu què és la Regió Metropolitana de Barcelona i per què necessita un pla estratègic. Doncs el pla estratègic, el Barcelona de Mag-Participa.cat, que és la nostra plataforma, està dissenyat per Barcelona Demà, Compromís Metropolità 2030, que bàsicament és el procés de creació del nou pla estratègic per la regió metropolitana dels 5 milions d'habitants de la Ciutat Real amb una visió 2030 per tal de fer front als reptes del segle XXI i als reptes que hem d'afrontar com a societat. Aquesta plataforma la vam dissenyar amb el mòdul Decidim, per això estem aquí, i vam pensar en tres funcions bàsiques que volíem donar-li des de l'inici del procés. La primera, ser un repositori de tota la informació generada en el procés, no només per la part de l'organització, sinó de tots els actors que formen part d'aquest procés participatiu. La segona, ser un espai de participació i interacció virtual, poder tenir debats asíncrons, més aviat perquè hem iniciat el procés en tot el context de pandèmia i això, com sabeu, li ha donat una importància molt rellevant a la virtualitat. I el tercer, fer traçabilitat al compromís metropolità, que per nosaltres es tradueix en suports i adhesions dels actors als compromisos que farem. Quatre fites clau que volem destacar del procés amb la plataforma. L'ordre és un altre, però la primera fita clau, que és aquesta segona, és el disseny d'un procés participatiu a través de cicles de participació. Per nosaltres això ha estat un procés que des de l'inici vam pensar que volien que fos un mètode de prototipatge, que tinguem la flexibilitat d'anar fent canvis, també perquè estem fent una nova forma de participació, de planificació estratègica, sortint una mica del marc tradicional, i la plataforma ens ha permès tenir aquesta flexibilitat perquè en lloc de l'estructura per processos hem dissenyat cicles metropolitans, un per cadascuna dels pilars estratègics i dels eixos transversals. Cada cicle va tenir 3 setmanes de participació inicialment, amb uns debats que obríem a la setmana d'Imaginem, després un aprofundiment i un espai de propostes. Quan van iniciar el primer procés, veient que els temps al món virtual són molt més llargs, per dir-ho així, que costava més arribar en una setmana a rebre propostes o a rebre debats, vam decidir allargar una mica i deixar obert tot el cicle fins al final del procés. Ara, pel que fa als eixos transversals, que són la metròpoli multinivell oberta, hem també implementat un canvi per tal de tenir un únic espai de debats i propostes i un únic espai de trobades, i així donar-li a la participant menys clics per tal de poder fer un comentari o una proposta. La segona fita, que era la primera, és amb qui hem fet aquest procés. Aquest procés ho estem fent amb un mapa d'actors que vam crear amb les companyes de Platònic a través d'un procés de cocreació d'actors per identificar quins eren aquestes organitzacions que hi havien d'estar en el compromís metropolità. El procés de mapatge ho hem fet a través d'un taller inicial amb els membres del comissariat del Barcelona de Mai i l'equip tècnic, per identificar aquestes organitzacions de primer nivell, per dir-ho així, i després amb 2 tallers de cocreació per tal d'identificar una segona corona d'organitzacions que poguessin permetre encapsular el coneixement de Barcelona demà i també demanar-li a aquestes organitzacions que es situessin en la metròpoli o les metròpolis que millor poguessin donar-li aportacions durant el procés. Aquest procés de mapatge, a més, té un procés permanent d'automapatge a través d'una enquesta que està publicada a la plataforma i que li permet a qualsevol usuari, a qualsevol participant, arribar en una etapa diferent del procés i registrar-se i poder fer el procés amb normalitat. La tercera fita és la traçabilitat digital i transparència del procés, que bàsicament té arrels en els principis del Pla Estratègic Metropolità, que ara no em detindré a explicar, i en un procés que hem dissenyat a l'inici, que és el procés de benvinguda activa a la plataforma, per tal de guiar a la participant perquè pogués fer el registre i acte seguit el registre i el mapatge com a actor interessat. Una vegada la participant, l'organització participant, fa el mapatge, rebre un codi de verificació que li permet fer propostes a la tercera setmana i així garantim que l'organització registrada és la mateixa que està fent propostes. Aquest mòdul de verificació també ho vam co-crear amb les companyes de Platònic. I la quarta fita, que és la democratització d'un pla estratègic des de l'àmbit metropolità, on tenim les xifres de participació que teniu a pantalla, però més enllà dels números, aquí és important destacar que estem davant d'un procés complex, que el fet de que hi hagi una regió metropolitana que és de 160 municipis però que no té un òrgan de govern identificat, concret, fa que sigui més difícil arribar a una participació directa de les organitzacions i els actors de la regió. Llavors aquí tenim aquestes xifres i anem a poc per tal d'arribar, i la plataforma sí que ens ha permès arribar a més persones de les que normalment s'arribaria amb una altra forma de participació ciutadana. Per tancar, bueno, era un vídeo de la plataforma, però ara ho passaré, ho faré molt, no sé si ho podem passar, és molt ràpid.
Sí, tens un minut.
És un recorregut ràpid per la plataforma, la pàgina de benvinguda de la que us parlava, amb les 3 setmanes que li explicàvem a la participant, el mapa d'actors amb els actors georreferenciats al territori de la regió. Cada actor té una fitxa on s'identifica quina és la finalitat, amb quina metròpoli vol participar, i l'enquesta permanent d'automapatge, que està oberta a tot el procés. Després, els processos que estan en format de cicles, i cada cicle té un espai d'introducció, l'espai de propostes, que per nosaltres és el que li donarem com més continuïtat a la següent fase, a l'espai de primera setmana de debats, els debats d'aprofundiment, les trobades que van fer tant presencial com virtual, i el mòdul de jornades que ho van fer servir més per aquests esdeveniments inicials que eren més grans i que tenien un programa una mica més robusto. Llavors vam inserir-ho aquí en aquest mòdul de jornades que també ens permetia donar-lo per streaming. I la part de repositori de documentació, tenim més de 40 papers d'organitzacions i persones diverses amb diferents veus que ens donen el seu punt de vista des dels reptes que tenim al Barcelona demà. Què ve després? L'endemà del compromís metropolità serà dissenyar les missions i co-crear-les amb les organitzacions que estan participant al procés i les que sumin de cara a les següents fases. I pel que fa a la plataforma, la farem servir amb tres rols molt importants, que són la priorització de propostes a través del mòdul de propostes, per tal de veure quines poden ser llavors de missió, les adhesions dels actors que fan part del procés i la conformació del grup motor, que seran els encarregats de tirar endavant les missions per fer-les concretes i poder fer-la realitat. Doncs això crec que és tot.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.